Obrim aquesta segona hora quan passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest cap de setmana se celebra la Fira del Vehicle Nou, quilòmetre zero, i d'ocasió de Vilafranca del Penedès, organitzada per l'Associació de Concessionaris de l'Automoció Vilafranquins. Aquesta veterana fira, que arriba ja a la 30a edició, es reinventa en aquesta ocasió. Us ho expliquem, així com tots els detalls de com fer una bona visita productiva a la fira, tot conversant amb el Jaume Nicolàs, responsable del grup NIMA i representant de l'Associació de Concessionaris de l'Automoció de Vilafranca. Jaume Nicolàs, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara parlem d'aquesta reinvenció i de les novetats que comporta, però abans anem una mica enrere. Fem referència a l'última edició, el juny de l'any passat, que sí, es va celebrar, malgrat tot, de les primeres activitats així d'aquestes característiques que va tenir la valentia de tirar endavant. I va anar força bé.
Sí, és veritat. Vam fer la fira l'any passat, la vam fer també el mes de juny, i em sembla que va ser l'única fira que es va fer durant, diguem, entre pandèmia, perquè al final ha sigut un temps que es va permetre l'obertura i tal. I està molt lloada per com la van fer i com es va desenvolupar i l'èxit que va tindre. Vull dir, va ser una cosa que tothom al principi anava una mica de por, perquè es començava a obrir a les mesures de seguretat, es començava a obrir els espais.
Tot era molt nou encara.
Tot era molt nou. I vam fer una fira que la veritat és que des de l'Ajuntament i des de moltes entitats ens van agrair i lloar de com es va fer, perquè la veritat és que va ser una fira amb control d'accés de personal, amb punts de descontaminació, de tant de mans, es van repartir mascaretes, els vehicles estaven tancats i només s'accedia als vehicles quan corresponia amb un venedor. Posteriorment a la visita del vehicle, el vehicle era desinfectat amb ozó, vull dir, es va fer molts processos perquè fos una fira segura, no? Que al final, en aquestes èpoques que estem vivint, és el que es pretén, que les fires siguin segures, que es pugui anar, i més en espais on l'entrada és gratuïta la gent pensa que pot haver massificació. En aquestes fires pensem que és un espai de més de 7.500 metres. A l'aforo l'any passat me sembla que eren 900 persones i nosaltres agrairíem molt de tindre 900 persones dintre la fira, perquè normalment ens costa, no?, moure aquesta quantitat de gent. Però tot i així, l'any passat va passar molta gent i la gent va quedar molt satisfeta. I el que tu has dit, va ser la primera fira que es va fer després del tancament de pandèmia.
La gent, el públic, va fer confiança en aquesta Fira del Vehicle d'Ocasió Vilafranquina i va obtenir uns 4.000 assistents, més d'un 40, un 40 i escaig de vendes, força públic de més enllà del Penedès. Per tant, va ser rodona, malgrat totes les incerteses. Aquesta valentia de l'associació va ser premiada.
Sí, bueno, és que la Fira de Vilafranca, tu has dit, estem ja amb 30 edicions, va haver anys que es van fer dos fires a l'any, ja es va acabar aquest sistema i normalment s'opta per una fira a l'any. Però dintre de les fires de Catalunya, jo diria que és de les primeres fires de cotxe de quilòmetre zero o UBO que es van fer i que s'ha especialitzat. I la veritat és que és la fira que té més repercussió. Sentim moltes fires que fan altres localitats amb tot el que poden fer, però realment la fama de la Fira de Vilafranca és una cosa que ens l'hem guanyat. A part, hi ha hagut també el tema de l'apertura, no?, que tu molt bé has dit, de que no ens visiten o no venem només cotxes a el que és Penedès, Garraf o Anoia.
Vegueria, vaja.
que serien les comarques més adients o que serien més properes per comprar cotxe.
Amb més implantació per part dels concessionaris vilafranquins.
Sí, ja fa uns quants anys que vam fer una campanya publicitària a nivells locals i a nivells externs i a nivell de TV3 i a nivell de una miqueta més intentant professionalitzar aquesta fira i ser sentida doncs, més lluny, i això ens ha donat èxit, que és el que comentaves, que més del 30% de les ventes són ventes fetes a localitats molt llunyeres, per dir-ho d'alguna manera, estem parlant de les quatre províncies catalanes i amb molta incidència de lo que seria també el barcelonès, no? Que això ens dona de que realment aquesta fira és important i ve molta gent de molts llocs perquè es fan bé les coses, es posen bones ofertes, es dona una qualitat, es dona una garantia, són concessionaris oficials i això a la gent li dona molta garantia per poder comprar un cotxe amb tranquil·litat.
Com li ha anat al sector de l'automoció, específicament vilafranquí, durant aquest any de la pandèmia? Hi van haver més de 2 mesos de persianes baixades, reobertura en general, el balanç de l'any?
Bueno, aquest any no han baixat les persianes.
L'anterior.
Sí que vam
darrer any.
El darrer any va ser una situació molt complicada perquè vam començar l'any amb moltes esperances, anaven superant les ventes mensuals a mesura que anaven passant els mesos i el mercat Penedès, Garraf, doncs anava pujant. Amb la tancada, doncs, lògicament va ser un moment molt delicat, no? I on ens van plantejar moltes empreses si seria viable la continuïtat dels nostres negocis, no? Afortunadament es va tornar a obrir, i la veritat és que el sector de l'automoció va tindre un moment àlgid i sobretot cap a final d'any, tant el mes de juliol, que es va batre tots els rècords de ventes i de mercat a les nostres zones, com el final d'any, que també va ser una bogeria, no? També hi havia un canvi impositiu que va entrar en marxa un nou impost a final d'any, el mes de desembre, sobre la contaminació, sobre el CO2, i això va fer que els cotxes s'apugessin a partir del mes de gener. I això, arran d'això, doncs aquest any ens ha costat una miqueta més aquesta entrada d'any. Primer de tot, les notícies de la pandèmia amb tornar a tindre molts establiments tancats, molta gent a casa, confinaments comarcals, confinaments de poblacions. És que ja quasi no ens en recordem, però estàvem tancats a la nostra població, no podíem sortir a la població veïna, no? Doncs això va fer que es frenés molt la venda i el consum en tot el que va al voltant del cotxe. També pensem que en aquesta època de tancaments hem utilitzat molt menys els vehicles, amb el qual els manteniments i tot el que és suposadament inherent al vehicle, que seria
el que dona vida als tallers, no?, del concessionari.
Els canvis d'oli, etc, etc, i els accidents, amb perdó, que també lògicament treballem en aquest sector de la xapa i pintura, doncs va fer que també disminuís el negoci, no? I això ens ha afectat. Però la veritat és que ara ja amb l'apertura, el mes passat veníem d'uns mesos, aquest any, parlo ara del 2021, on hi havia xifres que superaven el 40% de caiguda de mercat respecte, parlem 2019 perquè no podem parlar 2020 perquè estàvem tancats.
No es pot equiparar.
No es pot equiparar, no era comparable. Però ara aquest mes de maig ja comencem a estar per sobre de menys del 20% de caiguda de mercat, i aquest mes es comença a veure molt més moviment. Les exposicions comencen a tindre moviment, la gent està interessada, tenim molta comunicació, molts leads, que nosaltres diem que és la comunicació a internet, que molta gent contacta amb nosaltres abans de vindre, doncs, a través d'internet, comunicant un lead, dient el cotxe que els interessa i quina disponibilitat tenim, i amb això escurcem molt els temps d'estada dels clients a dintre de les nostres exposicions, perquè ja quasi tenim tota la feina feta quan venen, no? Moltes vegades ja només tenim de provar el cotxe i quasi encomanar-lo. També hi ha amb el sector de l'automoció, i això ho vull recordar per tot el públic que vulgui escoltar, el problema dels semiconductors, que és que no tenim els estocs que volem actualment amb automoció, ens està costant. I ara actualment encara hi ha estoc, però preveiem una caiguda de l'estoc, amb la qual animo...
Per quan?
Bueno, està caient les demandes la demanda de vehicles per part dels concessionaris, dels fabricants. Els fabricants estan donant plaços cada vegada més llargs d'entrega. Fins ara es anaven complint, però ara amb el tema dels semiconductors està costant una miqueta més. Per això animo a la gent tant a vindre a la fira com als concessionaris, perquè ara actualment encara tenim estoc i poden disposar del cotxe que volen. Després ens costarà una miqueta més i tindrem molts clients que tindran d'esperar els seu vehicle més temps del que nosaltres voldríem.
Parlem de mesos?
Parlem de mesos, sí.
Més de dos, tres?
Podem parlar de dos, tres mesos, sí.
Dos, tres.
Dos, tres mesos, i en algun cas, i en algun producte específic, i en alguna marca, que això no d'això, podem parlar de 2022.
Ara anem a la fira, ara anem a aquest pavelló firal a la zona esportiva vilafranquina, però una última pregunta. Com s'entra actualment els concessionaris d'automòbils? Cal cita prèvia?
No.
No.
No, actualment l'entrada als concessionaris és entrada lliure. Pensem que són espais molt diàfans i que parlem que les exposicions d'automòbils, la més petita fa 300-400 metres, vull dir, són exposicions molt grans, no? Llavors, lògicament, el passe que podem tindre diari poden coincidir 10 persones en un espai de 400 metres. No representa cap perill ni cap cosa. El que sí que és cert és que dintre de totes les coses, lògicament seguim totes les mesures de seguretat, distància, neteja de mans i mascaretes, però el que sí que és cert és que les proves de vehicles han canviat una miqueta, perquè ara ja no provem els cotxes, tota la família, dintre el cotxe i el venedor.
Com es fa ara?
Ara s'ha de fer amb una persona de conductor i el venedor darrere a la dreta amb la distància adequada perquè el client provi el cotxe. És una miqueta raro.
La família pot venir al concessionari a veure el color,
sí,
el model...
Sí, sí, lògicament, tot això, cap problema, i poden accedir
al vehicle. El que és més complicat és el moment de la prova.
El moment de la prova, és clar, les mesures exigeixen que no siguin proves, que igualment a la fira també ens passarà això. És a dir, que si algú vol provar un cotxe, haurà de ser una persona i no podrà ser aquell acte tan emotiu i familiar, no? Vinga, pugeu al cotxe, va, anem, no? Sinó que serà una miqueta més... amb l'època actual.
Que és una mica un ritual, eh? Una tradició, moltes famílies.
Sí,
el canvi de cotxe
sí.
I el viure l'experiència plegats.
Bueno, és que al final el que sí és cert és que la compra del vehicle és una experiència que realitzem al llarg de la vida de mitjana. Nosaltres voldríem que més, però una persona al llarg de la vida pot tindre entre 10 i 15 cotxes.
No, no... 10 i 15?
Sí, aquesta és la mitjana, i a Europa potser una miqueta més. A Europa estan el canvi de vehicle fan més sovint, però és clar, és una experiència que podem fer cada 4-5 anys de mitjana, no? Llavors això fa que sigui un moment únic, i a més pensem que avui els cotxes actuals, molta gent entra a les nostres exposicions a veure cotxes, sigui la marca que sigui, i el que tenen els cotxes tecnològicament és molt, molt bèstia el canvi de 3 anys cap aquí, no? És a dir, tot són pantalles, tot són informacions, tot és seguretat, els cotxes frenen sols, mesures de seguretat passives i actives, els cotxes es comuniquen entre ells, però encara no tots, perquè lògicament això és una tecnologia molt nova, però tots els cotxes que surten actualment, la gran majoria ja es poden comunicar entre ells, és a dir, els cotxes sapiguer quina distància tenen entre ells a dintre de la carretera, que això és un sistema de seguretat europeu que entrarà en vigor, si no falla res, el 2025 ja obligatori amb tots els vehicles, ara hi ha certes games que sí ho tenen, però que això evitarà molts accidents i molts problemes. Vull dir, que els cotxes estan evolucionant a una rapidesa... Parlem dels cotxes autònoms que ja surten a la tele, surten a tot arreu i que tothom en parla, no? Però sí que és cert que s'està notant un canvi, i aquest canvi és el millor per la seguretat, no? Però això fa que, clar, els cotxes que queden vells, doncs queden una miqueta més vells. Això també és veritat.
Jaume, presentem aquesta 30a edició de la Fira del Vehicle Nou, quilòmetre zero i d'ocasió de Vilafranca, que dèiem que reinventa justament aquest terme, vehicle nou, la reinvenció va per aquí, no? És com un 2x1 aquesta vegada.
Sí, bé, aquesta reinvenció no és res més ni res menys que estem orfes, primer de tot, agrair a l'Ajuntament de Vilafranca, que ens deixa un espai únic que no tenim al voltant del Penedès, no n'hi ha, un espai on tinguem 7.500 metres per poder disposar per vehicles, un pàrquing gratuït, un espai on es pugui entrar amb facilitat, amb un accés i amb un coneixement per part de tothom d'on és exactament que sempre és important, no?
Parlem del pavelló firal i dels pavellons de la zona esportiva vilafranquina.
Sí, i l'Ajuntament sempre ens ha col·laborat i ens ha ajudat amb que nosaltres doncs poguéssim fer aquesta labor el Departament de Promoció Econòmica ens ha donat sempre facilitats per poder-ho fer, no? I aquest any estem una miqueta obligats a fer aquest canvi que acabes de dir de fira de vehicle nou i quilòmetre zero, no?
Afegir l'adjectiu nou, no?
No? Afegir el nou. La llàstima és que ens hem quedat orfes de les fires de maig, no?
Dos anys seguits.
De maig, Sí, és un fet que doncs, el món de l'automoció el veiem molt com una festa, fem promocions, intentem ensenyar les últimes novetats i ens engalanem una miqueta, no? Perquè sempre ha sigut un moment important. I a l'estar orfes durant aquests 2 anys tampoc volíem que fer una fira sense l'aportació dels nous vehicles o les noves incorporacions a les nostres exposicions.
Que eren el hit de les fires de maig.
Que era el hit de les fires de maig. Llavors, tenint aquesta premissa de no fer les fires de maig, doncs vam incorporar el cotxe nou també a dintre de la fira, perquè cotxe nou implica tant el cotxe nou com ara tecnològicament ja hi ha molts cotxes elèctrics, no? I també el mercat vol saber de què és el cotxe elèctric, com funciona, punts de recàrrega a les nostres zones, què és el preu mitjà d'una càrrega d'un vehicle, l'autonomia i tal.
Sobretot ara que l'electricitat està pels núvols.
Sí, ara ha pujat, ara tenim de posar les rentadores a la 1 del matí.
Exacte. Bé, carregar el cotxe a la nit és més fàcil, és més còmode.
Sí, és més còmode. La veritat és que els carregadors que nosaltres podem instal·lar a les nostres cases i als cotxes ja venen preparats perquè nosaltres li diguem quan el volen carregar.
És amb un dir, programador.
Tu pots endollar el vehicle al teu terminal o un endoll i dir-li al cotxe jo vull que em comencis a carregar a partir de les 12 de la nit. I el cotxe automàticament, encara que l'hagis endollat a les 3 de la tarda, no començarà a carregar fins a les 12 de la nit. Això sí que està ben resolt per part dels fabricants perquè aquest estalvi es pugui beneficiar també al conductor d'un cotxe elèctric. No? Però sí que és cert que aquest any amb la fira de UBO i de quilòmetre zero, han volgut posar el cotxe nou per això, no? Perquè la gent també pugui vindre i veure cotxes nous i tindre l'oportunitat doncs, de comprar un cotxe nou. Hem intentat també fer el mateix que hem fet a les fires de maig cada any, de fer una oferta global per cotxe nou amb una sèrie de descomptes especials que s'ofereixen a la fira.
Parlem una mica dels números d'aquesta fira, quant a metres quadrats, vehicles, quin tant per cent de nous, de quilòmetre zero, d'ocasió...
Sí, bueno, els metres quadrats ja els hem dit, que són 7.500 metres quadrats, que és el lloc de la fira. L'entrada és gratuïta, com hem dit, no cal fer cita prèvia ni tindre de demanar res. Hi haurà uns controls de per si hi hagués accés de fòrum, que nosaltres ho desitjaríem, però en qualsevol cas ho limitaríem, no? Lògicament, i hi hauria uns 550 vehicles nous exposats a tota la fira.
Nous o en total?
Perdó, nous, ara m'equivocaria.
En total, no?
Disculpa. En total, 550 cotxes. D'aquests, un 10%, aproximadament entre un 10 i un 15% serà cotxe nou. També hi haurà un 3 o un 4%, per fer una mica de números, que serien els cotxes elèctrics, que estaran allà exposats. I després ja tot l'altre ja seria doncs, quilòmetre zero i cotxe d'UBO, no? Pensem que aquesta fira, el cotxe i l'edat mitjana, que seria una cosa important a preguntar, perquè la gent es diu, bueno, teniu cotxe molt vell?
Molt vell o no?
És difícil tindre cotxes de 1.000 o 3.000 euros en una fira. És difícil. N'hi ha algun, eh? Tot i així, cada any, quan passes i dones un tomb, sempre hi ha algun cotxe de 3.000, 4.000, però l'edat mitjana dels vehicles a la fira està entre 1 i 6 anys, que és on es mou principalment el mercat d'UBO.
I el preu per on oscil·la, la mitjana?
El preu oscil·la entre els 10.000, 8.000, n'hi ha de 6.000, 7.000 també n'hi ha algun, i després cap a dalt podem anar fins als 30, 40 i fins i tot hem vist unitats de més de 90.000 euros dintre de la fira. Vull dir que hi ha una miqueta de tot, no? El que vingui pot veure totes classes, cotxes de marques premium, cotxes de marques no tan premium, generalistes, lògicament, cotxes petits, cotxes grans, i el preu mitjà del que es ven a la fira estaríem parlant al voltant d'entre uns 15 i 20.000 euros. Aquest és el preu mitjà que és a la fira. Tenim de tindre en compte que el mercat ha estat absorbit una miqueta pel SUV, no? El SUV és el...
Encara hi ha la falera pel SUV?
Sí, encara hi ha la falera del SUV. I el SUV no és un cotxe barat. No és un cotxe barat. Llavors, això fa que el preu mitjà hagi pujat, no? Abans amb els turismes eren més econòmics. Que també és cert que els cotxes han tingut una evolució de preu a l'alça, sigui pel tema impositiu, sigui pel tema tecnològic dels vehicles en si, no? Han tingut una miqueta de pujada de preu en els últims 5 anys important. Però tot i així, el SUV ha fet que aquest preu també es dispari.
I quan a híbrids hi trobarem una mica de tot, sí, semis, perdó, endollables, el de bateria, el convencional,
sí,
què hi haurà?
Perdó, he parlat d'elèctrics i no hem parlat d'híbrids. Híbrids ja és un mercat que ja està integrat a dintre del món de l'automoció i ara ha entrat amb molta força l'híbrid endollable, que realment, és clar, és complicat, però l'híbrid endollable és un vehicle que et dona una autonomia que pot estar entre, en cicles WLTP, que és com es diu en el d'això, que pot estar entre 40 i 70 quilòmetres de cicles WLTP. Què vol dir això? Que si nosaltres hem de fer una conducció de 30 quilòmetres cada dia i el podem carregar a casa, podem anar amb un cotxe elèctric sempre, no? Jo fa poc vaig estar utilitzant un híbrid endollable i va ser un cotxe que, tot i fer quilòmetres i fer quilòmetres llargs i no anar cada dia només amb elèctric, perquè la meva feina no m'ho permet, estem parlant de consums mitjans de 2 litres, no?, amb un híbrid endollable, el qual comença a ser un estalvi important, no? Llavors és un dels mercats que estan entrant amb molta força. L'híbrid endollable és el que no veu clar lo de l'elèctric, perquè quan vaig de vacances, quan haig d'anar a fer un viatge, quan no, doncs no arribaria o aniria amb por. A l'híbrid endollable, doncs, quan s'acaba el motor elèctric, pots anar amb gasolina, o pots fer-ho al revés, pots anar per l'autopista amb gasolina i quan arribes a una gran ciutat, a Barcelona, Tarragona o qualsevol lloc, pots posar l'elèctric i anar per dintre les ciutats amb elèctric. També tens l'etiqueta Eco, amb la qual et permet l'entrada ara i durant molts anys a tot arreu.
Es podran provar aquests cotxes a la fira. Sí. Abans ja ho deia el Jaume Nicolàs, només una persona, no tota la família, però es podrà sortir i provar-los.
Sí. Sí. La previsió, cada any ho hem fet i seguim així. Ara, això sí, amb totes les mesures de seguretat i amb tot el que s'ha de fer per mantenir la seguretat davant del Covid, que és preocupant.
Hi ha finançaments especials, coincidint, sí, amb la fira. Quins al·licients doneu als compradors?
Bé, finançament el tenim i tenim finançaments molt barats amb tipus d'interès molt per sota del mercat i que es poden disposar a la fira. No oblidem que el mercat de l'automòbil actualment ha viscut molt de preu del cotxe és finançat, no? I això és una realitat que amb totes les marques tenim i llavors es fan uns preus especials, es fan uns descomptes si es financen els vehicles, el qual ajuda molt a la compra, perquè abarateix el producte. I després hi ha una modalitat nova, bueno, nova, no, ja és vella, però que cada vegada s'està imposant més, que és el renting, que és el pagament per ús, no? Això, lògicament, només es pot fer, i ho voldria aclarir, amb cotxe nou. Cotxe usat o quilòmetre zero no es pot fer renting, però a la fira hi haurà quilòmetres zeros i es poden preguntar per quotes amb finançació, amb renting. Renting, el que tens és tot incluït, és a dir, l'únic que li tenim de posar és la gasolina, l'impost municipal, l'assegurança del vehicle,
revisions,
les rodes, revisions, tot està inclòs amb el preu. Nosaltres paguem una quota i amb això ja està. I és el pagament per ús, que es diria, no? És a dir, que d'això. I l'avantatge que tenim, si el comprem a un concessionari oficial, és que tot el manteniment el podem fer a un concessionari oficial. És a dir, qualsevol cosa que tinguem amb el cotxe, tenim vehicle de cortesia, tenim serveis addicionals, que d'altra manera, comprant-ho amb altres entitats, doncs no es té. I això ho hem de defensar l'Associació de Concessionaris.
Una última pregunta. Quin és l'horari de la fira aquest dissabte i diumenge?
Sí, l'horari serà de 10 a 14.30, i de 16 a 21. Han canviat l'horari perquè els altres anys fèiem de 10 a 9 de la nit sense parar, però aquest any i l'any passat ja vam començar amb aquesta hora i mitja al migdia per fer el tema de descontaminació tant del local, del lloc, com dels vehicles i que tinguem temps perquè tot estigui disposat per la tarda a tornar a començar, perquè encara que si és veritat que els equips d'ozó en 10 minuts poden desinfectar un vehicle, amb 550 cotxes tenim una miqueta...
Hi ha feina.
Tenim feina, per això.
Jaume Nicolàs, responsable del grup NIMA i representant de l'Associació de Concessionaris de l'Automoció de Vilafranca, gràcies per venir al Penedès en xarxa a presentar-nos aquesta 30a Fira del Vehicle 9 km 0 i d'Ocasió, que aquest cap de setmana se celebra a Vilafranca. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem veure per allà.
I tant. Adéu-siau.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies. Molt bon dia, és moment de tornar amb aquesta informació de caire local i comarcal. Us expliquem tot seguit que la campanya Fira del Maig es ha desenvolupat a Vilafranca durant aquest passat mes i ha estat valorada de manera molt positiva per part dels establiments participants i també pels usuaris que han realitzat compres durant la campanya. El regidor de Promoció Econòmica, Joan Manuel Montfort, destacava que aquesta acció és l'exemple de que davant d'inconvenients, com el de no poder celebrar les tradicionals fires de maig, calia tenir la capacitat d'innovació per seguir impulsant l'economia i el comerç local. Montfort explicava, per exemple, que en la campanya dels Vilafrancs hi han participat 241 establiments, de fet 57 més que la campanya del Nadal. L'impacte econòmic en aquest cas ha estat de més de 228.000 euros, amb un gran èxit en la venda dels Vilafrancs, que de fet es van esgotar abans d'acabar el mes. Els Vilafrancs físics van ser usats en un 69% per ciutadans de Vilafranca, un 12% venien d'altres municipis de la comarca i un 19% d'altres indrets de Catalunya. I en el cas dels Vilafrancs virtuals, el 79% dels compradors eren de Vilafranca, un 11% de la resta de la comarca, un 7% venien d'altres territoris catalans i fins i tot hi havia un 3% que eren d'altres indrets de l'Estat. La valoració que se'n fa, com dèiem, és del tot positiva. En el cas dels establiments participants, la majoria tornaria a participar en una acció semblant i valoraven amb un 7,68 per als Vilafrancs i amb un 7,25 la campanya global de Fira del Maig. El 84% dels establiments creu que els Vilafrancs han incentivat les compres a Vilafranca i un 45% afirma que ha venut més gràcies a aquesta iniciativa. Denunciat penalment un motorista de Mediona que duplicava la velocitat màxima permesa en una carretera de Sanaüja, a la Segarra. Els Mossos d'Esquadra han denunciat aquest cap de setmana dos motoristes per un delicte contra la seguretat viària al circular a una velocitat penalment punible. El primer, un veí de Mediona de 35 anys, va ser sorprès dissabte al matí durant un control de velocitat al terme municipal de Sanaüja. L'home circulava a 185 km per hora en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90. D'altra banda, la policia va enxampar també un ciutadà andorrà de 25 anys conduint una motocicleta a 198 km per hora al terme d'Alcarràs, en un tram també limitat a 90 km per hora. I anem tot seguit fins a la Granada per recordar que aquest divendres obre portes la piscina municipal. Aquest 18 de juny, doncs, a partir de la 1 del migdia, obrirà portes la piscina municipal de la Granada, així com també el servei de bar, que enguany torna a estar operatiu. L'Ajuntament de la Granada posa a la disposició de tota la ciutadania una pàgina web per consultar en temps real l'aforament de la piscina. Es pot trobar en l'enllaç recintes.cat/lagranada i també a la pàgina web i a l'aplicació mòbil de la Granada. El sistema d'abonaments tornarà a ser l'habitual. Els vestidors romandran oberts, però no es podrà fer ús de les dutxes i caldrà respectar en tot moment la normativa sanitària vigent. Per tant, doncs, divendres obre la piscina de la Granada, adaptant-se també aquest estiu a les normatives Covid. I acabarem recordant que la Giralda de l'Arboç reobre les portes després de molts mesos. Els grups estan limitats per ara a 10 persones. Com dèiem, doncs, després de força mesos tancada, la Giralda de l'Arboç ja ha tornat a reobrir les portes al públic. Les visites per ara estan limitades a grups d'un màxim de 10 persones i, si la situació sanitària segueix millorant, s'espera que es puguin anar ampliant ben aviat. La Giralda, recordem, és un dels edificis més emblemàtics i singulars de l'Arboç i de tot el Penedès. Amb la seva obertura, els visitants podran recórrer durant una hora les estances i els jardins d'aquest palauet d'estil neoàrab. Els interessats a fer la visita poden trobar informació a la plana web de l'Arboç Turístic.
Ara són 2:15:07.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com cada dimecres donem veu a la nostra gent gran i avui els hi volem proposar parlar de festivals de cultura, si els hi agraden, si acostumen a anar-hi. quin tipus de festival els agrada més, si fan quilòmetres per gaudir d'alguna activitat, si els han trobat a faltar durant tot aquest temps. Comencem, doncs, fent una primera parada als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia de nou, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia de nou. Doncs la que em torna a acompanyar després d'unes quantes setmanes és la Júlia Brics. Júlia, molt bon dia, què tal, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé. Mira, contenta de poder tornar a estar aquí, sí.
Ara sí. Dèiem això dels festivals, parlem avui de festivals i no sé si vas, si no vas, si t'agraden.
Jo m'agraden molt, molt. I com que tinc tant de jovent, si no hi vaig, me n'entero perquè haig de poquinar els diners. Me recordo dels meus fills que volien anar al famós al Palau Sant Jordi l'any 91.
Ah, el concert
famós, que va ser apoteòsic, però no vaig poder, perquè, escolta, m'hi volien anar tots i allò jo m'hauria tingut de vendre jo perquè ells hi poguessin anar. I sí, a mi m'agrada tot el que són festivals. He anat a festivals de teatre, a Piera fan uns que durant l'hivern cada dissabte fan teatre i llavors tu mateixa pots ajudar a la puntuació per el que més t'agrada, i com que jo estic posada al món del teatre, doncs m'interessa. I de jove sí que havia anat a concerts, sí, com tots, normal i corrent. I ara, la qual cosa, quan puc anar al Liceu, doncs també hi vaig. Esclar, és un altre tipus de música i una altra cosa, però m'agrada totes les vessants de les músiques. Vull dir, tant per escoltar com per poder gaudir d'una òpera, com escoltar l'última novetat, per no estar tan tancada amb la teva música. Encara que la nostra, la d'aquells anys, era insuperable. Jo sempre penso, la dels anys 60, 70, és la música preferida meva.
Aviam què hi diuen els altres. Gràcies, Júlia. Eli, anem a buscar més veus, més parers, anant ara fins als estudis de Domenys Ràdio, on saludem la Laia Batlle. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia, Eli, Júlia. Tenim aquí a la Conxita Vidal i a l'Eulàlia Urgell, que anaven fent que sí amb el cap quan la Júlia deia la millor música que s'ha fet és de la nostra època, eh? Sí. Senyores, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
esteu?
Dia. Bé.
Veig que d'acord amb la Júlia.
Totalment.
Sí, d'acord.
Expliqueu-nos una miqueta, doncs això, si vosaltres sou consumidores de festivals, si hi heu anat, si hi aneu, quins són els festivals que us agraden?
Bueno, m'agraden, el que passa és que no hi he anat, encara que m'agraden molt, però no hi he anat, no hi he anat mai.
A
un parell de concerts o tres sí que hi vaig anar, però sí que hi he anat, però no hi sou consumidora, vaja.
Bueno, jo sí que hi he anat amb uns quants, i amb això que ha dit la Júlia del teatre, també, però aquí més que festival de teatre, aquí al Baix Penedès fèiem la roda de teatre. I la roda de teatre és que cada poble, doncs, del seu grup, participa amb... jo, els de Sant Jaume, per exemple, doncs anàvem a Llorenç, o els de Llorenç anaven amb un altre cantó de tot el Vendrell, vull dir, estàvem... d'aquesta, però no era un festival més que res. I jo hi havia actuat, i després doncs també això que dius tu, de puntuar això, no, perquè hi havia un jurat. I bueno, no era ben bé un festival. I jo no vull dir, de música no he anat pas massa, però doncs bueno, veig que són importants i que la gent hi va. A algun concert al Palau Sant Jordi sí que hi havia anat de més jove, per això, ara de 60 anys per amunt ja no m'he bellugat. Llavors he vingut aquí a Vilafranca, al Bijàs, alguna actuació puntual que em deien les meves filles, aquesta vés i que t'agradarà. I sí, i vull dir, és veritat, però doncs després poc que m'he mogut per festivals.
Doncs vinga, anem a sumar l'última veu d'aquesta tertúlia d'avui fins a Canal 20, Olèrdola. Allà en primer lloc saludem l'Armand Beneitó. Bon dia, amb qui estàs?
Bon dia, Sílvia. Doncs estic, com és costum, amb el Josep Castellví, que ara deia que sí, quan deien Bijàs, perquè és un enamorat del jazz. Sí. Li agrada molt el jazz, Josep?
Sí, bon dia a tothom, sí, d'acord. Sí, quan ho ha dit, Doncs jo també sóc del... Això. Cuidado, hi ha una altra cosa que també sóc molt, molt aficionat i d'això, és a ballar sardanes i per tant a sentir la cobla.
Sí.
La cobla, la veritat, si és una bona cobla, val la pena escoltar-la. Solament no cal ni ballar-la, a vegades escoltar-la. I després, pues, també el que heu dit, un concert de música clàssica. Per música de tipus més modern, la veritat és que jo no hi he anat gaire. Ara, tot té la seva època, vull dir, ara és clar, és lògic que la joventut fa la seva. Nosaltres, pues, és com lògic, pues, era anar pues, a concerts de tipus, pues, això, de cobles, que era... Ara no sé d'on gaire, la cosa va molt minsa. Però vull dir que les sardanes i escoltar música, això sempre ha anat bé, i anar pues, a algun concert de música clàssica a l'Auditori de Barcelona mateix, allà hi ha un auditori estupendo, i val la pena doncs, escoltar música clàssica, que n'hi ha una bona i molt bona. No bona, no, boníssima. I per tant vull dir que ara jo crec que reconec que hi ha gustos per tothom.
El que passa que ara aquests festivals que fan del jovent, quan hi ha un cantant famós, és igual, diré el David Bisbal, mira el Rafael en va fer un ara a Madrid poder, i vull dir que ell ja també té una edat, però encara va fer tot un festival o una actuació, un concert llarg. Però no, la cosa és que a mi a vegades me'ls miro per la tele, si ho fan en diferit, me'ls he mirat, però plego perquè resulta que la gent canten, i canten molt, vull dir, canten totes les cançons, i el cantant poc que se sent.
Sí, això és veritat.
Vull dir, se senten més a cantar. La
el
gent
públic,
que es veu que la gent sí, perquè aquest dia, parlo d'uns quant temps enrere, quan encara s'hi podia anar, la meva filla volia anar a veure un concert d'Oques Grasses, dues filles, i deien, s'han d'estudiar les cançons per poder cantar. Carai, dic, vosaltres heu de cantar, que no canten el del conjunt, no cal que canteu, vosaltres. Però no, es veu que si no es canten no val. S'ha de cantar.
Perquè llavors no sé, participen més, ho viuen.
Sí, però trobo que el que va cantar... Nosaltres anàvem a escoltar.
Ja, sí. Però
escoltar el que feien, no sé si...
Els concerts avui en dia canta tothom, perquè els músics, els cantants mateixos, jo en conec algun, estan contents quan són acompanyats pel públic.
Vale.
Això vol dir que és un concert viu. Sí. És un concert viu i que senyal que el segueixen o que ho saben o que sigui.
Sí, els agrada.
Sí,
les filles han d'aprendre les cançons, que si no, no podrem cantar. I llavors sí. Van aprendre les cançons de les... I ara dic Oques Grasses, que tampoc ho sé molt segur si era aquest, però vull dir d'un conjunt i s'aprenien les cançons per poder anar al concert i cantar. I carai, aneu a escoltar, no, es va cantar també, s'ha de cantar.
Bueno, escoltar llavors has de comprar doncs el disquet o el que sigui.
No, però els concerts o el que sigui, o els festivals aquests, vull dir, ara diré una altra cosa, trencant, vull dir, no té res a veure. A Cap Roig també fan un concert molt, vull dir, que hi van gent important, que allò sí que deu ser un festival de Cap Roig, no sé com la diuen. Jo no hi he anat, però vam anar a la Costa Brava, a casa dels meus cunyats i tal, i vam anar a visitar els jardins de Cap Roig i desmuntaven l'escenari. Ostres! Vaig pensar aquí, un escenari, però fantàstic, vull dir, gran, una cosa amb uns habitaments i tot plegat, vull dir, semblava qui sap què, Vull dir, jo no ho havia vist gaire mai, però, vull dir, una cosa impressionant, em va impressionar aquell escenari buit, perquè hi havia els treballadors que ho treien. Però doncs vaig pensar, ostres, aquí té de ser maco, pugueu veure i viure-ho. Però, esclar, vull dir, també val els seus dinerons, No és allò de dir que ho facin de franc, no?
Oh, sí. Aquest de que fa 30 anys que jo dic del Sant Jordi, aquest, jo me'n recordo molt bé el que valia. Valia 1.600 pessetes.
Ah, doncs són diners ja, llavors.
Sí, eren molt diners, era l'any 91, Jo vaig dir, és impossible, fillets. Mireu-ho pel puesto que vulgueu. Després ja us compraré disquets o llavors dèiem discos. Ja us compraré els discos i ja està. I vosaltres aquí a casa ja podreu escoltar.
Si no escoltar, sí, però de viure-ho...
Clar, és diferent.
No té res a veure, Però bé, vull dir, les coses són com són. A més, quan nosaltres érem joves, fins que ens vam casar, quan no vam sortir del poble, ho fèiem tot a Sant Jaume, Vull dir, no anàvem per aquests mons de Déu a fer coses. Ja et dic, jo fins que em vaig casar, pràcticament no havia sortit de Sant Jaume, o poc.
A nosaltres sí que anàvem a Barcelona.
Va, perquè ja éreu de Sant Sadurní, ja teníeu un euro d'una població important.
Pobrets de nosaltres.
No, però poder tenir un més combinació aquí a Sant Jaume per anar a Barcelona.
El tren,
la feinada quedava per naltros, eh? Vull dir, havíem d'anar cap a l'Arbós, havíem d'agafar el tren, i llavors també no hi havia masses medis per anar amunt i avall, eh?
Sí, sí, llavors tornàvem amb el primer tren, eh?
Ja.
Amb una son, però bueno, ja havíem fet la nosa.
Però nosaltres això no ho podíem fer, perquè no teníem manera, no teníem manera. És que ja tampoc hi estàvem avesats, eh? Vull dir, no, ja no... Aviam, jo estic molt contenta de la joventut que vaig passar, perquè vull dir, jo penso que no es va faltar de res, vull dir, del que teníem, del que no teníem, no, perquè com que ja tampoc no ho podíem haver, com aquell qui diu, doncs ja tampoc... I llavors les coses tampoc s'explicaven tant, perquè, vull dir, no hi havia, car, hi ha una notícia i cap de 5 segons ja sap tothom. Ja, abans, doncs, era diferent. Quan
bé, és que jo, l'avantatge de base és de tenir algun familiar dintre. Jo tenia el meu germà gran posat en moltes coses d'aquestes i...
Ell
inclús havia fet molt de teatre al Romea i coses, i llavors, com que vivia a Barcelona, a la que hi havia alguna cosa, pues, veniu cap aquí, que tal i qual, veniu amb la colla i així. Sí.
Home, la cultura...
Ja és un altre tema.
La cultura sempre ha sortit cara, eh? Sempre ha sortit cara. Perquè, és clar, si no està subvencionat, malament rai. I per això alguns concerts surten molt cars, perquè no està, deu estar prou subvencionat. Però vaja, per dir una cosa, a Barcelona...
I una tropa, que no és el cantant sol, que són una tropa al darrere.
El grec mateix a Barcelona, que també és un lloc que es fa moltes coses, i va moltíssima gent. Però esclar, si no està subvencionat, les coses no funcionen. Per desgràcia, si no subvencionen... El govern de la Generalitat subvenciona, les coses no funcionen gaire bé. Per això digueu.
No, jo deia que clar, com ara el grec és a Barcelona, la gent de Barcelona són a Barcelona ja.
Sí, home, és clar.
I només han d'anar al grec, sigui que tenen, és igual, transport públic, el que sigui.
La gent que vivim a fora...
Però la gent que vivim a Sant Jaume, ja no dic que a Sant Sadurní, perquè encara podria haver més combinacions, però la gent que vivim a Sant Jaume, tens d'agafar el cotxe, tens de pagar autopista, tens de pagar aparcament. Sí. Normalment hi cau algun sopar o dinar, depèn de l'hora que sigui.
Sí.
Vull dir, no, i l'entrada. O sigui que només tan sols que et val un pastón.
No, és que la gent de Barcelona no està pensat, de gent que viu a fora, no està pensat per la gent de fora. Això és així.
No. I tot i així encara hi anem, vull dir, encara procurem d'anar-hi.
Sí, però...
Amb alguna cosa puntual, no sempre. Jo penso que si fos de Barcelona, per dinar o per menjar, només menjaries igual, truita de patates i pa amb tomàquet, i tots els calés me'ls gastaria per anar a tots els teatres.
Però mira, veus el que ha dit la Júlia? Ells tenien de vindre amb el tren al primer, que és a les 7 del matí, o abans, a les 6.
Sí, perquè ara encara hi ha combinació, hi ha cotxes de línia...
Hi ha els autobusos de nocturns.
Fins a Sant Sadurní, sí. Els nocturns que donen la volta per tota la comarca.
Exacte.
I van deixant la gent.
Sí.
I ara és molt diferent, però llavors aquell temps ja l'últim tren que passava per aquí a Sant Sadurní era 8:45 de direcció cap allà. Ja tenies de marxar d'hora cap allà o abans, i després pues, ja ho sabies que tornaves amb el tren de i vas, semblaven trens de targa el primer que... eren de fusta encara d'aquells. Però bueno, nosaltres ja havíem estat al lloc on volíem, ja.
Sí, però no està pensat per la gent de fora. La gent de fora ho té molt malament,
això. La nostra edat era impensable fer això, impensable.
Bueno, jo va ser el meu germà gran que m'hi va posar.
Sí, home, sí, però ja dic, no teníem ni combinació ni manera.
No.
Vull dir, no ho podíem fer, encara que ja poder tampoc ho sabíem, eh? Vull dir, perquè passaven moltes coses que en un poble ni te n'enteraves.
Bueno, és com els concerts del Palau de la Música, que també estava molt bé, però clar, jo mateix només hi podia anar al migdia, perquè sí, a les 7 de la tarda d'un dia normal és quasi impossible, perquè després quan vens? Perquè es comença a les 7, 8, 9,
sí, sí.
I corre corrents a buscar el tren. Clar, és fumut.
O hi has d'anar amb cotxe particular, que és el que fem nosaltres.
Sí, però és clar.
Hi ha doncs, 3 o 4, i, o 5, els que acabem el cotxe, i entre totes doncs, bueno, paguem l'aparcament, paguem...
Però ja tot val diners, l'entrada.
Tots són cèntims. Sí.
Per això dic que no està pensat. Els concerts de tot Barcelona està pensat pels barcelonins. I màxim al voltant, Hospitalet, Badalona, eh? Però la gent que vivim a fora...
I jo quan era joveneta m'agafaven a l'altra punta, perquè jo vivia a Sant Andreu, Condal. O sigui que era a l'altra punta de Barcelona.
Bueno, però tenies
llavors
metro.
També m'agafaven, però no, bueno, és que no hi anava, no hi havia manera i no hi anava. No podia ser, doncs ja està, però no hi anava.
Però i en aquell moment encara hi havia el metro, a la línia 1.
Llavors... No teníem el metro allà tampoc, ara sí, ara ja passa bastant de llarg, però llavors no hi havia el metro tampoc. I,
bueno, autobusos potser sí.
Sí, autobusos sí. Bueno, ara està tot minat, clar. Està tot minat. Però abans vivint a Barcelona, dèiem, no sé què, no, que me'n vaig a Barcelona, com si no estiguéssim a Barcelona.
Bueno,
me'n vaig a Barcelona per anar al centre, perquè on vivia jo era a les afores, clar. Cap a Santa Coloma, a Sant Andreu, però en direcció a l'altra punta. Sí.
Bueno, jo vivia a prop de Gràcia i nosaltres dèiem baixem a Barcelona, això era molt normal.
Sí.
Vull dir,
nosaltres?
D'aquí sí, però jo que estava allà.
Ara només posem el foco a Barcelona. Sí. Doncs aquí a Sant Sadurní no estàvem pas tan malament, perquè la comissió de fires i festes organitzava entre concerts i grups que venien a les entitats de l'Ateneu o del centre, que aquí havien vingut els Bravos, els Brincos, el Duodinàmico, bueno, i bueno, moltíssima gent, la nova cançó catalana, hi va haver festivals de gratacels per Sant Jordi, que havia vingut el Raimon, l'Ovidi Montlló, vull dir, aquests... La cançó catalana va estar molt potent aquells anys 70, això. Sí. I això no deixàvem perdre res nosaltres, al contrari, que hi col·laboràvem perquè tot sortís més rodó.
Suposo que també les caves feien alguna cosa, no? A Freixenet, a
les
Codorniu...
Les caves no feien res.
No?
No. El cava més aviat subvencionava les coses particulars, per exemple, el Freixenet, el Noia... Ara sí que es demana col·laboració amb les caves, amb coses perquè s'impliquin amb el poble. Però a aquella època no.
Ara que ja no és...
A Vilafranca també havien fet, per exemple, jo em recordo de jove, molt jove, vam anar a veure Lluís Llach.
Lluís Llach també ha vingut.
Cantava allà al costat de l'església de Santa Maria, allà aquella placeta que hi ha allà, que allà em fan els pregons i allà, o sigui, cantava allà, jo me'n recordo com si fos avui, perquè em va impressionar tant, i l'Ovidi Montlló va venir un any per la festa major aquí a Sant Jaume, perquè no sé qui el coneixia, o coneixia un amic d'un amic, no sé què, el que és que va venir a cantar. I me'n recordo que, clar, llavors era temps d'orquestres i va actuar, doncs, vull dir, una nit. I la gent, allò que balles a la tarda, la pista plena de gent, es va posar a cantar l'Ovidi Montlló i vam quedar tres i el cabo, perquè clar, la gent no el coneixia, tampoc coneixien què cantaven ni com, però els que més o menys estàvem enterats d'una mica, doncs mira, es vam quedar allà, però poquíssima gent, i era l'Ovidi Montlló. Vull dir,
sí,
que no em vam fer gaire cas.
A nivell internacional, havia vingut el Domenico Modugno, la Romina Power i l'Albano.
Bueno, devien tindre molts diners aquest ajuntament, eh?
Oi tant.
No, sí, bueno, i l'entrada que pagaves tu.
Bueno, però...
I el tiquet per ballar, els nois, i tot el que es tenia de... totes les despeses que hi havia, però es feien.
Sant Sadurní no tenia una gran població, no era molt gran.
Llavors, devíem tenir uns 9.000 habitants.
Exacte,
9.000. I poder aquesta gent, llavors, no cobraven tant.
Sí, 9.000, 9.000, correcte.
Bueno, potser era al principi, també, i tenien...
El caixer més baix.
Les caves algú ho devien apoginar. Mira, ara, parlant d'una altra cosa...
Sí.
Parlant d'una altra cosa, ara l'autopista serà gratuïta. Eh? Bueno, doncs ara ja els ajuntaments ja estan cridant que s'ha acabat l'IBI, que no ens donaran diners. Clar, resulta que, clar, per uns va bé i per uns altres va malament. Els ajuntaments ara no cobraran els diners que cobraven perquè l'autopista passa pel seu municipi.
Pel seu municipi. Ja.
I nosaltres, almenys, algú que ho direm, no sé quant ho tardarà que ens tornaran a fotre, però bueno, sí,
no, però perquè... Goita, el meu home diu que això no pot ser, no fer pagar les autopistes, perquè les autopistes necessiten un manteniment, necessiten uns cuidados.
Sí, però i a les zones d'Espanya que no paguen res? És que ja està bé.
I les contribucions.
Hi ha unes autovies.
Però això ja fa anys, que no paguen res.
Bueno, doncs ja està, vull dir, per què no podem gaudir una miqueta? Ja, ja.
No, sí, jo perfecte, vull dir, prou molt bé.
Home, no, és que arriba un moment que ja està bé. Jo me'n recordo una de Madrid que va dir, per supuesto que no t'he de pagar res d'autopistes. Home, a veure, que nosaltres aquí, només que surtes de la porta de casa, ja tens a pagar, eh?
Oh, i tant.
Ja, esclar, vull dir...
Jo sempre dic, és igual que nosaltres els del poble quan anem a Barcelona, dic que sempre ens donem el moneder als dits.
Ah,
perquè
sí.
Aquí Sant Jaume, esclar, tu surts de casa i a vegades no porto ni un cèntim, perquè ho vaig a donar amb tot el que sigui, si has d'anar a comprar, sí, però si no, perquè, en canvi, Barcelona, és que la que poses un peu al carrer ja tens de començar a ensenyar el moneder.
Per això mateix, almenys que puguem gaudir un temps que sigui gratuït, ja ho sé, que amb el moment o altre, però això abans espero que sigui tot Espanya, perquè si no, llavors ja ve el greu ja comparatiu, clar.
Clar.
És clar, vull dir, a veure, nosaltres...
És que aquelles autovies d'allà baix també necessitaran un manteniment.
Exacte.
I és pensar...
Andalusia tot és gratuït.
Autovies precioses, eh?
Andalusia tot és gratuït, totes les autopistes són gratuïtes. Escolteu.
Sí, però ja fa anys, poder de sempre, eh?
Vale, doncs ara... Està molt bé el del teu marit que deies, que té d'haver-hi un manteniment. Bueno, doncs que ho paguem tots. Perquè ja està bé.
Sí.
A veure, escolta, estem ja passant tota la vida
impost,
pagant, eh?
Pots comptar.
Clar, si no...
Posar
si
algun
no
impost extra.
Sí,
ja ho pagarem, ja també. Això és el que dèiem l'altre dia. Amb la gent només es toca pagar.
Pagar.
Bueno, senyores, pagar. Senyor Castellví, moltes gràcies a tots, un dia més. Ens retrobem dimecres, si us sembla.
Molt
que
bé.
Passeu bona setmana.
Adéu.
Gràcies.
Adéu. I pagueu.
Adéu.
Adéu.
Fem camí de les 11, butlletí de notícies i seguim amb Vinzeu.